lo stesso giorno.
Radio Falset.
Quan vulguis.
Bon dia, passen 12 minuts de la una del migdia. Iniciem aquí la sintonia de Ràdio Falset, una nova edició de l'Hora del Vermut, el programa de comentari de l'actualitat de la nostra comarca. I si s'escau, si convé, mirant una mica cap a fora, perquè recordem que ja estem en campanya electoral de les eleccions del dia 10 de novembre i els partits polítics ja estan oferint-nos els seus fantàstics missatges electorals, les seves propostes, amb un aire de repetició, perquè no fa ni 6 mesos que estàvem en campanya i ja tornem a estar en campanya igual. Les propostes veurem quines són i amb quina força es presenten, i hem tingut fins i tot algun debat electoral a 5 i ja hem començat a veure quines seran les diferents cartes que jugaran els partits polítics. El que sí que sembla bastant clar i gairebé ja en aquestes alçades de la pel·lícula una obvietat és que Catalunya centrarà bona part de l'atenció i els eslògans de tots els partits espanyols. Veurem, i estarem molt pendents a veure si un tema menor com el de les pensions també té lloc, o el tema de l'educació, entre d'altres. Nosaltres, però, aquí a la sintonia de Ràdio Falset ens toca centrar-nos en la nostra comarca, i la veritat és que aquesta setmana tenim algunes dades, tenim números. Clar, dic, deixem portar els que saben llegir més números, que en aquest cas són el Gerard Sánchez.
Bon dia.
Bon dia. I la Cèlia Molós, bon dia.
Hola, bon dia.
No em rigueu ni feu aquesta cara de... A veure, sou dues persones que per la vostra formació heu de saber llegir números. Jo sóc de lletres i també n'hauria de saber, perquè si no et perds part de la realitat, potser és més àrida, potser no podem fer tanta conya com en altres coses que espero que puguem fer al llarg del programa d'avui. Però és interessant, quan arriba l'anuari econòmic comarcal del BBVA, doncs home, aporta algunes dades força interessants que m'agradaria repassar. Abans, però, tenim unes altres dades que també aquestes són per una mica, m'atreviria a dir fins i tot, per pujar l'autoestima de prioretins i prioretines, perquè un any més el Priorat és la comarca del Camp de Tarragona que fa més recollida selectiva. Com m'explicava el Manel Sales a la pàgina web, la comarca recull selectivament el 59,9% dels residus, lluny de la mitjana catalana, que és del 41,76%, i de la del Camp de Tarragona, que és del 38,19. Alguna cosa fem bé. I molt bé, i no és el primer any, perquè a mi aquesta informació em sona que em porta una bona colla d'anys que es dona. I jo trobo que és una bona notícia i és, home, per apel·lar almenys una mica a l'orgull.
Hi ha hagut un petit increment, sobretot en aquests últims 1-2 anys, perquè estàvem com una mica estancats, sobretot des del 2009 fins al 2017, que sí que rondàvem aquest 50, que tot i així, com deies, ja eren dades boníssimes. Se va fer molta feina des del 2004 fins al 2009 i estem, com has dit, la primera comarca del Camp de Tarragona, la segona de Catalunya, que també està bé dir-ho. La primera és Osona, una mica superior a nosaltres, crec que arriba i sobrepassa una mica el 60%, i està molt bé. Perquè, a més, bueno, després també en parlarem, quan parlem una mica del pressupost de Falset, perquè parlarem de l'IBI i tot això, però amb la despesa que li dediquem, la productivitat de la gestió d'aquests residus està molt bé. perquè hi ha altres comarques o altres ciutats o altres municipis que hi dediquen, si mirem per habitant, molts més diners i no surten aquests números.
Se li ha alguna cosa a dir? Al...
Bueno, jo crec que part de l'èxit de que la recollida selectiva funcioni és el porta a porta.
Totalment.
O sigui, el porta a porta és un esforç pels ajuntaments perquè els recursos sempre són limitats i en molts ajuntaments de petit format s'emporten bona part de les hores de les persones dedicades a, digue-li brigada o digue-li agutzils o digue-li el que vulguis, s'emporta bones hores de setmanals del personal. Però gràcies a això almenys també cal tindre en compte que si no es recicla bé o si no es fa bé la recollida els ajuntaments estan penalitzats, per tant abocar com a la construcció això és el mateix, quan tu aboques tot a l'engròs dintre d'un mateix contenidor ho barreges tot, això té un cost molt més elevat que si tu recicles i tu poses en cada contenidor la fracció que li toca, perquè llavors el reciclar això o almenys reconduir o controlar com afecta el territori les fraccions que estiguin ben destriades, pues és molt important. Però porta a porta jo crec que és la clau. En tots aquells municipis i sobretot al Baix Camp o si mirem els del voltant, no tenen recollida selectiva porta a porta, almenys els municipis molt més grans, sinó que ja van amb contenidors, siguin soterrats o no soterrats. Clar, això és una mica... vol dir que no tenim prou consciència, també. Al cap i a la fi no tenim prou consciència, perquè vol dir que si ens ho porten, si ens ho venen a recollir a casa, que a més si no ho fas bé, aquell dia no te'l recullen, saps? Si tu ho portes, vol dir que no ho fas bé.
Exacte.
Per tant, ens segueix faltant consciència.
Sí, sí. Un exemple sóc jo mateix, que reciclo diferent a Falset que a Barcelona. I això és el que ha dit la Cèlia. Al final, l'oportunitat la tens igual, perquè tens tots els mateixos colors aquí, que allà no n'hi ha més ni n'hi ha menys. Però aquí t'ho venen a buscar... a la porta i és com que un mateix, que no hauria de ser així, se fa potser més pressió de t'estan fent aquest treball, te venen a la porta de casa, ho fas i quan ho has d'anar a portar, encara que sigui un carrer, perquè realment aquests dies n'hi ha menys de containers, però també n'hi ha, sembla que és més difícil fer-ho. Jo ho parlo amb amics meus que diuen, ostres, jo al poble reciclo i aquí no tant. O molt menys, o reciclo menys colors. Reciclo, però menys.
Jo, com que sóc crítica en moltes coses, també m'agradaria que l'esforç aquest que ens suposa els que vivim dia a dia als nostres pobles i que intentem tindre aquest tipus de consciència, clar, el reciclatge se recull els dies que la brigada o els agutzils es treballen. Per tant, se recull de dilluns a divendres. Mm. Les persones que venen de cap de setmana haurien d'agafar la mateixa consciència que tenim nosaltres, que això ens suposa un sobrecost. I quan venen de cap de setmana, les deixalles o es deixen adequadament o es porten... qualsevol poble nostre té molt a prop els contenidors on s'aboquen aquestes fraccions. Per tant, no cal fer un abús d'això. No costaria res prendre les deixalles amb el cotxe fins al lloc de recollida més proper o acumular i treure només les fraccions que toquen el dilluns, per exemple, o el dia que sigui. Però ja veig que aquí també hi ha un doble joc. No es fa correctament. Jo no sé si us ho trobeu als vostres pobles, però Nantros és molt... bueno, és fort.
Les paperes de fort de les afores del poble...
Clar, estan plenes de deixalles, o sigui, no de papers ni de coses que trobis, estan plenes de bosses d'escombraries. Quan el contenidor per deixar-ho és a la guixera, vull dir que has de passar-hi per davant amb cotxe. Uh-huh. En altres pobles també normalment és a la sortida, gairebé et ve a mà. Pues feu-nos aquest favor. O sigui, nosaltres també paguem la despesa aquesta de portar-ho a l'abocador intercomarcal o allà on sigui. Però no cal que el dilluns al dematí o el diumenge a la nit els nostres pobles siguin una deixalleria ambulant. No cal.
És especialment cridaner el cas de la deixalleria de Falset, que s'ha tractat força vegades, i trobo que serà molt interessant veure, no enguany, però de cara a l'any vinent, completo la hipòtesi, si s'acaba completant les obres que es volen fer la deixalleria i adaptar-la, que vam parlar fa no res, un parell de setmanes, crec que és la notícia, a veure si encara té més incidència i encara es pot millorar més aquesta xifra, perquè, clar, el pes de Falset a l'hora d'elaborar, de que surti aquest número, és important, com veurem més endavant, però jo crec que serà molt interessant a veure si pensem entre tots de veure quina incidència pot tindre el tema de la deixalleria de Falset, perquè fins ara s'ha convertit en un problema bastant important per la situació que parlava la Cèlia, gent que creia que allí es podia deixar tot i fins i tot des del consistori, per intentar que no estigués brut o els tirés de qualsevol manera, van habilitar un container, crec, o una petita zona, que de seguida es va veure que no donava prou. A veure què passa si amb aquest nou arranjament té incidència i potser fins i tot arribem almenys a situar-nos a l'alçada de zona.
Jo crec que hi ha dos temes a tindre en compte també. Una cosa és que potser no m'ha agafat, però potser agafarem consciència de la compra de productes amb menys embalatges, per tant hem d'intentar generar menys merda, i l'altra cosa és que el porta a porta ens ajuda molt, però si no tenim nosaltres consciència, per molt que els nostres administradors ens ajudin amb el porta a porta, quan sortim dels dies o quan sortim del nostre ambient que controlem, no siguem capaços de també tindre la mateixa consciència de reciclar amb les fraccions que toquen. Jo crec que també és un tema de mentalitat. Això no... Ara nosaltres ho tenim molt fàcil i això ens ajuda molt a que les dades nostres siguin brillants.
Sí, sí. I és veritat que quan amb aquestes comarques tan petites, que al final són les que millors números treuen, com el Priorat o com Osona, amb pobles bastant petits on se poden fer aquestes coses... està bé per ficar-nos la medalla en altres, però al final sí, el que volem canviar és una mica el món, no és suficient per a res, perquè és un gra d'arena. Al final les grans són les que ho fan pitjor, o aquelles els que estiuegen o es mouen gent que viu en aquests llocs precisament. Per exemple, crec que la pitjor comarca de tot Catalunya era Cerdanya, que dius, ostres, és una comarca on aquests sistemes els podries aplicar perfectament, però llavors penses, ostres, aplicaràs una despesa per anar a la porta de tantes cases que estan buides durant l'any? Per això surt aquest número. I passa per aquí. I al final, si ho has de treballar amb aquests mètodes, tens aquesta limitació i has de tirar de consciència. És possible canviar el món només amb això? Ja ho veurem. Però probablement s'hauria d'acabar fent pues, de forma legislativa a la producció, probablement.
O sigui, fer pagar pel residu que crees que és... que crec que fa uns anys des de l'Agència Catalana de Residus el seu director, Josep Maria Tost, ja apuntava que al final anirem cap aquí, tant generes, tant pagues. Ho fas bé, pagaràs menys, no ho fas tan bé, pagaràs més. Al final crec que la cosa anirà per aquí perquè s'han d'assolir els objectius marcats per la Unió Europea i crec que eren d'un 50% per tot Catalunya, la recollida d'un 50% i encara falten...
És que ara no ho diem punts. Així, és un percentatge petit. No? Tu dius d'un 59% i aquestes històries, però són percentatges molt al límit.
Sí, sí, i que, no, i que no, tampoc... No. Sembla que estem una mica estancats aquí. Tampoc va haver una millora, que és quan se van implementar tots aquests sistemes, però i ara què? Com millorem a partir d'aquí? La conscienciació és molt important, però tindrà un límit, segurament, i passarà per aquí. I cada cop més sí que es va veient com grans empreses, per exemple, l'altre dia veia Estrella Damm, que tots els típics packs de cervesa, aquests que van amb les rodonetes, les anelles aquestes, que també diuen que quan ho tiren al mar, pues els peixos s'ho enganxen, no sé què, pues ara ho volen fer de cartró. Imatge de marca. Sembla que si ens conscienciem una mica més naltros i veiem la marca amb millors ulls, tot se retroalimenta, però això arribarà a un límit.
Bueno, veurem què es pot fer. De moment, el Priorat compleix. I amb això sí que ens podem quedar.
Compleix més.
Compleix més i un any més.
Sí.
Que no és un joc de paraules, sinó és constatar la realitat respecte a aquest àmbit de la recollida selectiva.
Per nosaltres, no? Jo crec que, a més, a part de que és important de recollir i de posar les fraccions a tot, si nosaltres volem marca de comarca, és bàsic, és indispensable que el nostre terme no estigui ple de deixalles de qualsevol manera. I cal recordar que el porta a porta no és només de les fraccions dels contenidors tan bonics amb els colors, no? Dels blaus, els verds, els grocs i totes aquestes històries, sinó també les andròmines. O sigui, en molts dels nostres municipis recullen les andròmines porta a porta.
Els diamets, encara crec que potser em puc equivocar, però crec que és el primer dilluns de cada mes.
Igual que Nantros. I a recollida. A Pradell també, però vull dir, això ha facilitat molt, perquè al final les cases s'acumulaven o aquestes deixalles feien cap a qualsevol part del territori. Mm-hmm. I almenys això ho evites, no és... O sigui, una bossa d'escombraria orgànica s'ha desintegra amb una, més facilitat que una tele deixada al terme.
Clar.
Per tant, deixar allà també ho és tot. I això és important que recullin.
Sí, sí, probablement de les que menys tractem, no? Com són aquestes andròmines, les piles, l'oli, tot això que vulgarment fa com una mica més mandra reciclar, al final és el que més mal pot fer, i al final, quan ho has de reciclar, és on se't disparen totes les partides per poder-ho tractar, no? I sí que és veritat que tot això ajuda moltíssim. I un altre fet que ha passat en aquests últims anys, aprofitant que aquests dies ha sigut, és que el rally ja no passa per aquí, i un dels punts pels quals se va evitar això era precisament com deixàvem les carreteres, els trossos, els masos, durant un cap de setmana. Un en plàstic, però ja està. Ho deixes un cap de setmana, però es queda molt més de temps si no ho tractes.
Sí, clar, però representa que els usuaris del rally han carregat el cotxe, posem per cas, tot aquest material per poder consumir.
Clar.
I encara no se l'emporten. És com a surrealista, això. Si tu el carregues, amb tot el teu procés, sí, te'l tornes a emportar. No passa res.
Clar, clar, això és el que hauria de ser. Sí, sí, però no passava.
No passava. Jo consumia el producte que havia dins de les llaunes, dins dels paquets, del plàstic, etc. El plàstic que sigui, i moltes vegades el plàstic es quedava aquí. Val a dir que des de les primeres edicions a la darrera, la cosa va millorar.
No va millorar gens. El tema és que l'organització se feia càrrec de recollir, però això no és un tema de bellugar consciències. La gent que l'anava a veure o que el va veure segueix el mateix criteri de que pot deixar anar les escombraries que algú recollirà. Que això de que algú vindrà darrere nostre a fer-nos la feina és el problema. No hem d'esperar que la resta ens arreglin la vida.
Això em recorda un text que li passo als meus alumnes, perdoneu que escombri cap a casa, però al Japó es veu que hi ha poques paperes pel carrer. Però tampoc hi ha papers al carrer, perquè la gent és prou responsable com per dir és la meva deixalla i jo el tiro a casa. Aquí
són.
Aquí hi ha moltes papereres.
I ara amb un cartellet que fica que si en tires de més et cauran a multa. És veritat, al final va cap aquí. No pots agafar una bossa de basura de les escombraries de la teva casa i baixar-ho allà. I això passava molt, sobretot el que dèiem abans, els caps de setmana. Què fem? No ho fem així, perquè no tenim de containers al carrer precisament perquè tenim aquest sistema que en teoria és molt millor. No podem anar... em sembla una mesura totalment lògica i totalment encertada. Jo ho vaig dir, ho defenso 100%, i és que ha de ser així.
Veurem què passa i si l'any que ve som capaços de millorar aquests números respecte a la recollida selectiva a la nostra comarca, tot i que, repetim, és, com deia el Gerard fa una estona, la segona comarca de tot Catalunya i la primera del camp de Tarragona. Veurem si s'assoleix. No deixem de parlar de dades, perquè aquesta setmana s'ha fet públic. Bueno, no tinc molt clar si és aquesta o va ser el finals de la passada, però se'ns va passar per alt. Coses que passen a vegades. Es va publicar l'anuari comarcal del BBVA respecte a les comarques de Catalunya i la veritat és que conté unes quantes dades. Recordem, no fan servir el producte interior brut, que és la dada que es fa servir habitualment, fan servir el VAB, el valor absolut brut, però ens ajuda una mica a situar com està la nostra comarca i ens trobem que el 2008 la comarca, el VAB va pujar un 0,3. Després de que altres anys hagi tingut pujades bastant més importants, com per exemple, l'audiència no se'n recordarà i per això els hi fem memòria, l'any passat estàvem parlant de que havia pujat un 4% i enguany la cosa pues, ha estat molt, molt, molt més tímida. Li hem demanat al Gerard, i per això en part està aquí, que ens faci una mica de... ens tradueixi en paraules que volen dir aquests números i si ens hem de preocupar, si anem bé o no anem bé.
Bueno, a nivell comarcal sí que és molt fàcil que entre anys hi haguin dades bastant disperses, perquè al final parlem d'activitat i no pots comparar l'activitat d'una comarca petita amb la de tota Catalunya, per exemple, i fets molt puntuals poden marcar un moviment d'aquest percentatge. Sí que aquest estudi que miràvem comparava tota l'evolució des del 2007 fins ara, no?, per veure com havíem pogut sortir de la crisi. La resposta que dona aquest informe al final era ens hem recuperat, estem millor que abans d'aquesta crisi. I mirant les dades sí que veiem que, si comparem el Priorat amb la resta de Catalunya, tenim un creixement del BAP negatiu, del menys 6,3%, crec, quan Catalunya ha crescut. O sigui, aquí ja veus la primera diferència. I tocant dades i mirant, al final, la gran conclusió que he tret, tant com per Catalunya com pel Priorat, aquesta evolució és marcada pel sector serveis. Què passa? Que a nivell Catalunya, sobretot àrea metropolitana, Barcelona, aquest sector serveis té un pes i que millori aquest sector te dona a nivell global una millora molt gran. I aquí, que millori, com que té menys pes, fa que no es marqui tant aquesta evolució. I de fet, el sector serveis ha crescut més al Priorat que en tota Catalunya. Aquí ha crescut un 18% i escaig i en tota Catalunya un 15,9%, me sembla. Per tant, ho hem fet bé en sector serveis? Sí, però no explica tant com a la resta la nostra economia. I aquí hem de mirar d'on ve aquest decreixement. I aquí, òbviament, veiem el sector primari que ha perdut moltíssim. De fet, només el raïm, si miraves els annexos, tu desglossava, només el sector vitivinícola, el raïm, ha pujat un 7 i algo, però l'oliva i els fruits secs s'han desplomat total. I la indústria tampoc ho ha fet bé, i la construcció una patacada, però òbviament a nivell general, comparatiu amb Catalunya, tampoc, o sigui, se l'ha pegat aquí i se l'ha pegat allà, vull dir, tampoc no explica més que els altres llocs. Més o menys seria això. Sector serveis tira endavant, el que passa és que aquí el Priorat, tot i que l'hem anat incrementant i l'hem anat millorant, no tenim tant pes com per poder seguir aquesta evolució positiva de tot Catalunya.
Perquè la nostra audiència es faci una mica la idea, i agafant la mitjana catalana o la xifra catalana, l'increment del BAP al 2018, que són les dades que analitza l'informe, es situa en un 2,6, la de tot Catalunya, la nostra comarca un 0,3, i d'acord, les comarques que més pugen estem parlant d'un 4%, que són el Baix Llobregat i el Solsonès, i n'hi han dos que registren una caiguda d'aquest BAP, que són el Baix Camp, que ens queda a prop, i la Terra Alta, que també ens queda a prop.
Sí, sí.
O sigui que encara n'hem sortit, si em permeteu l'expressió, encara n'hem sortit prou bé.
Sí. També cal mirar que durant tots aquests últims anys, que sí que veiem que hem sortit prou bé, però tal, a favor nostre hem de dir que això, tot aquest estudi està fet en termes agregats i hem de veure com està el tema població, el tema de treballadors i com ho aconseguim per mirar la productivitat, no? Perquè sí, que és el cas del Priorat, des del 2007 fins ara han perdut una mica de població, és lògic que perdem a termes agregats una mica de BAP o de PIB o el que mirem. A Catalunya no ha estat així. A Catalunya ha augmentat la població a nivell general i ha augmentat. O sigui, que dins aquesta negativitat és una mica normal que passi això, perquè a menys gent... Sí que és veritat que aquest estudi te mira el nombre d'afiliats i s'ha de passar una mica a veure puntetes, perquè en una comarca com la nostra, que està tan basada en l'agricultura, el tema afiliats amb l'agricultura, és que de fet ja no et dona ni dades. Diu, ha augmentat... No, l'estudi, sí, a l'apartat d'agricultura hi ha un guionet, perquè com ho calcules? És molt complicat. I diu, sí, és que el Priorat ha caigut un 6, però amb afiliats ha augmentat... Bueno, sí... amb afiliats, no amb treballadors. Això és important.
Cèlia, balanç, com ho veus? Ja sé que...
És difícil valorar això, aquestes dades, perquè amb aquest temps que està valorant és el temps del canvi econòmic. O sigui, algú li dirà que han passat per la crisi. No, estem fent un canvi econòmic molt important i de, diguéssim, en profunditat, i no sé si hem canviat tant els objectius o seguem amb els mateixos, i això és el que em preocupa. O sigui, a grans trets, el marc econòmic és un altre i és amb el que ens hem d'adaptar i no sé si ens hi acabem d'adaptar del tot i no seguim confiant en els mateixos sistemes econòmics d'abans del 2007, d'abans del 2006, i això és el que em preocupa. Perquè si no canviem de model econòmic o de forma de gestionar-ho, perquè no és el mateix, no estem millorant. Estem arrossegant-nos per la mateixa manera de fer. Jo ja no m'ho miro tant amb dades, sinó amb criteris del que veus el dia a dia, del que veus al carrer. Se torna a dir que puja la construcció, se torna a dir que puja una sèrie de factors o d'àmbits de l'economia que són els que realment ens han fet un dalt a baix, que és una mica un miratge. I llavors això em preocupa a mi. No em preocupa tant que creixem o no creixem, perquè això al final és el dia a dia i és a les persones i és a les famílies què es nota i què no es nota. I seguim mantenint-nos amb el mateix model econòmic que sabem que ha fracassat. Llavors, no sé si som capaços d'adaptar-nos i de fer aquesta conversió que torna a ser el mateix que parlàvem abans, és una conversió mental també, no és només una conversió d'on els calés sempre són els mateixos. I si no són els mateixos, hi ha una màquina de fer calés que devalues i apa, n'hi tornen a haver molts més.
Bueno, està en l'Unió Europea...
Està a les mans de... Sí.
Està la senyora de Christine Lagarde, ara
està
com
a les
ara.
Mans de qui vulguis, però si... I és com la Constitució, la pots canviar o no la pots canviar, quan interessa la canvien, i això és el mateix. Quan els interessa, quan ho posen al mercat general i al mercat mundial, no estem parlant de petit format, llavors els canvis de moneda dels grans... diguéssim, de les grans borses, o digue-li com vulguis, si mires al Japó, mires a Estats Units, mires a Europa, són al final els que delimiten. Nosaltres aquí som una cosa molt insignificant en comparació amb Europa i amb el valor de l'economia, però jo crec que no hem canviat el xip. I això no... Bueno, a mi no em dona alegria, eh?
I possiblement la gent que més pot canviar aquest xip i que pot anar cap a aquest camí és la que després, quan mires les dades d'habitants, són les que se'n van fora, saps? I això també és bastant preocupant. Jo ho parlàvem l'altra setmana que vaig vindre quan miràvem una mica lo de la demografia i és veritat, la gent que està formada i que cada cop s'està preparant per aquest món on de molts serveis, de molt digital, d'aquesta evolució, possiblement és la primera que se'n va d'aquí.
També cal veure que mentre que l'economia, que el dia a dia, que el món, que la tecnologia, tot gira amb una velocitat brutal i tot hem de reconvertir-nos, ens hem d'adaptar, quan toquem el món real, quan toquem el món de dir hem de passar pels bancs, hem de passar per Hisenda, hem de passar per... Això és una maquinària del segle no passat, de fa dos segles enrere. Per tant, crear, fulminar, reconvertir empreses o coses és molt complicat. No és tan senzill. Ara hauríem d'estar en una època que les poguessis crear i descrear i girar i tombar a la mateixa velocitat que la tecnologia. I això va a ritmes completament diferents. Uh-huh. Llavors, sempre et quedes parat al mateix lloc. Això sí que és un problema, també.
Bueno, veurem què passa. Ens queden aquestes dades. Es pot trobar l'anuari econòmic comarcal 2019 a la xarxa. Només cal que poseu això al nostre apreciat i benvolgut Google i ja us portarà o alguna notícia relativa, perquè, repeteixo, l'anuari es va fer públic la setmana passada, o directament ja hi podreu anar. I, home, sempre està bé veure una mica quines dades surten de l'any passat, perquè són les últimes disponibles, i les últimes disponibles són les del 2018, però, repeteixo, sempre és interessant veure això i aquesta escalada que hi ha hagut. En el cas de la nostra comarca, del 2015 va haver una pujada, al 2016 va haver una pujada respecte al 2015, al 2017 va haver una baixada, i ara enguany tornem una baixada, potser una miqueta, no, potser bastant més pronunciada. En el cas del Priorat, en el cas de Catalunya, s'aprecia doncs una lleu baixada des del 2015, un manteniment al 16-17 i també una caiguda al 2018. veurem doncs què passa, però sempre, repeteixo, és interessant veure aquestes dades, veure com estem o què ens diuen algunes dades. També tenim més qüestions de la nostra comarca. No puc deixar de preguntar-vos com heu viscut, i permeteu-me que surti del Priorat, com heu viscut aquest inici de campanya electoral, recampanya electoral aquest any, si heu tingut un aire de repetició, una mica de déjà vu, allò de jo això ja ho he viscut i ara tornem a començar, i els anuncis electorals i aquells 5 segons de sintonia d'abans dels anuncis electorals, que si jo pogués demanaria que l'anul·lessin perquè ja tens posat el cervell de tantes vegades que l'has sentit. Com heu viscut aquest inici de campanya electoral? O de recampanya electoral, com vulgueu. Ja hem tingut un debat, o sigui, no em digueu que no hi ha elements per comentar, perquè tot i que va començar fa dos dies, ja hem tingut notícies, imatges i eslògans per comentar.
Bueno, un aire de repetició sí que n'hi ha, però hi ha un fet que l'està marcant i no pot ser d'una altra manera, que és la sentència. Jo crec que més d'un s'està començant a plantejar si ha fet bé de portar unes segones eleccions. Hi ha més pluralitat, és veritat, hi ha més pluralitat. Surtin els resultats que surtin, que no tenen massa bona pinta a l'hora de fer pactes, serà més difícil. Vull dir, què et fa pensar que no ho has aconseguit i que ho aconseguiràs ara amb més parts? Què t'ho fa pensar? Tot s'està fracturant més, han sortit pues, el partit de l'Errejón, no? Más Madrid, o no?
Más País.
I aquí a Catalunya, per exemple, se presenta la CUP. Hi ha certs canvis, però en cap veig una possible millora per fer pactes respecte a la primera. Per tant, passi el que passi, jo crec que el focus serà... Val, ens heu portat en unes segones eleccions perquè no van ser capaços de pactar. A veure què feu ara, que ho tindreu més complicat, probablement.
Home, a mi sempre em diverteixen aquestes coses, però al final el que estem demanant, i el que estem demanant en qualsevol elecció, és que facin de polítics i que facin la seva feina. I la seva feina és bàsicament exposar idees, exposar programes electorals i posar-se d'acord amb aquelles coses que podem millorar els ciutadans, que som els que els exigim que estiguin a l'alçada. Si es present, això és com tot, no? Si et presentes a una feina i no vols treballar, el primer que fan és fotre't al carrer. O no vols fer aquella feina, que en vols fer una altra, tu. Tu dius, jo em presento amb aquesta feina, però és que això no és el que m'agrada, vull fer una altra cosa. Doncs aquí tenim l'error. Els polítics que es presenten no són per fer política, volem fer una altra cosa. Llavors, aquí s'equivoquen d'ofici. I llavors, si es presenten i no estan disposats a pactar, tindrem això tan divertit que tindrem eleccions cada mig any. És una altra manera de fer, perquè no hi ha el bipartidisme de l'Alfons XII, no? Que se mantindrà eternament. O es posen a negociar, o l'IBEX decideix què volen que facin, o el que està clar és que no hi haurà un partit majoritari per davant de tots els altres que pugui fer un règim dictatorial i manar el que vol portar a terme. S'haurà de posar d'acord amb el que sigui. Amb el que sigui i amb el partit que sigui, també. Si amb cada... En cada proposta de llei o en cada... No sé, si amb l'educació s'hauria de posar d'acord amb uns i no amb uns altres, doncs que s'hi posin. I si amb economia s'ha de posar d'acord amb uns tercers que no són els primers, doncs que s'hi posin. Però si no estan disposats a fer la feina que se'ls encarrega, doncs d'aquí mig any tornarem a tindre eleccions.
Un pronòstic força dur, però que més d'un i més de dos ja han anunciat. I no m'estranya perquè, repeteixo, portem 48 hores de l'inici de la campanya i si algun titular recordo és algun dels grans partits trencant ponts. En vez de ni una clucada d'ull, no, res, no pacte. I dius, jo no sé si no han vist el que va passar a l'abril, no volem veure o s'esperen que trauran uns resultats espectaculars i que el mapa electoral... donant una volta que difícilment a dia d'avui es pot preveure. Que en aquest món pot passar de tot.
És evident que quan un se presenta en unes eleccions, com quan se presenta amb qualsevol, ha de pensar que és el millor, que és el que... O sigui, la realitat és una altra història, però has de pensar que tens les possibilitats de guanyar, que la gent te votarà, perquè tu tens un programa al darrere tan engrescador que tothom te vota. saps? Però resulta que no és això. O sigui, no s'emocionen ni amb el que diuen, no tenen un programa al darrere, i llavors, com traspassen aquesta vitalitat i aquesta energia i aquestes ganes de transformar el món? No, veus allò i badalles. O sigui, l'únic que et venen ganes és de, no sé, de dormir. No transmeten alegria, felicitat i dir, us farem una societat a mida, tots sireu feliços, un món feliç. Nosaltres volem un món feliç. I això no ens ho volem donar.
Per a res. No, és veritat que cada cop més, i sembla que com més pluralitat hi ha, més passa, i això em preocupa moltíssim, i és que sortim a debatre i a parlar del que portem, i més que anar a defensar algo teu, és anar a defensar del que et diguin los altres. I al final, ahir vaig veure una estona al debat, perquè més estona era insuportable ja.
Debat a 5...
Debat a 7.
Debat a 7.
Debat a 7, sí.
A la primera cadena, la televisió pública espanyola.
Correcte. Mm-hmm. I al final era el moment que deien que portaven al seu programa, era com, quin relax, parlen d'algo. Però que era molt puntualment, gairebé tota l'estona és plats pel cap. I jo crec que ara mateix la política, totalment de forma equivocada, però ara mateix aquí a Espanya es basa més en sortir a destruir l'altre que a construir lo teu, totalment. I això és un problema gravíssim. I crec que un dels problemes pels quals no es va pactar a les passades eleccions, amb els resultats, és aquest. I ja veurem si n'hi haurà unes terceres o què passarà. I es parlarà moltíssim de que es ficarà molta pressió de que unes terceres seria un fracàs. Ja ho ha sigut, unes segones. I unes terceres serà més fracàs sent més difícil pactar? Bueno, serà el mateix fracàs, l'únic que un altre cop més. I si acaba passant i s'acaba pactant, ja veuràs que per aprovar serà molt difícil i sortiran titulars, ja m'ho veig ara, de si guanya qui guanyi, no sé. Fiquem que aconsegueixen pactar PSOE i les esquerres i tal, i aproven una llei gràcies a que els hi ha donat Esquerra un vot, el titular serà los independentistas apoyan a, o se va, la llei fue aprovada gràcies a l'apoyo de los... I això serà destructiu totalment. I l'altre s'agafarà amb aquell titular per dir que aquests pacten amb... Serà insuportable.
Realment no són unes segones eleccions. Eh? Realment són com unes terceres eleccions. Perquè la moció de confiança que van fer, que jo crec que era també per blanquejar tot el que havia passat a Catalunya, que van treure de primera línia a la Soraya, al Rajoy i tota la pesca, i només era per desviar l'atenció una mica, i va sortir Pedro Sánchez, que no ha guanyat unes eleccions en sa vida.
Correcte, sí. Tens raó.
No els ha guanyat ni el del seu propi partit, doncs llavors va sortir el Pedro Sánchez, però no era perquè eren unes votacions, o sigui que són com les terceres fallides.
Sí, un tercer intent de pacte.
És un tercer intent. Per tant, no és que sigui un fracàs, és que això és...
El fracàs.
És el fracàs en majúscules. O sigui, si algú parteix de que són les segones, no, per mi són les terceres. Per mi van blanquejar tot el que havia passat amb aquest canvi polític, perquè comptaven amb el bipartidisme etern, i això se'ls està escapant de les mans. Però no per culpa nostra, sinó perquè no saben fer la seva feina. O sigui, no sé com no els de l'IBEX els haurien de despatxar tots. I haurien de posar doncs, gent més competent. Almenys de cara a la galeria. O sigui, poden fer l'escenografia que vulguin. Però és que no és ni creïble l'escenografia, vull dir, no són ni bons actors.
Però és molt complicat, encara que surti un partit noble que probablement hi hagi la voluntat per part d'algú, quan te fiques davant de la vitrina i els del costat te venen a menjar tu, és molt difícil defensar el que portes amb il·lusió, perquè els altres se basen en destruir-te a tu mateix. Jo crec que el problema és més global.
Però sí. són maquinàries molt potents. Els partits polítics espanyols són maquinàries superpotents i són maquinàries molt jeràrquiques. Aquí tornem a estar amb el mateix de sempre. Mentre no canvien de model, no tenen res a fer. Però no és que no tenim res a fer, és que ells mateixos com a partits no tenen res a fer. Uh-huh. Estan massa condicionats, deuen massa favors, no són lliures, són uns esclaus d'ells mateixos. Però clar, això ens porta a la ruïna en altres i amb ells. No ens en sortirem amb aquest sistema. S'ha de fer una trencada absoluta. I ells no estan per la labor, està claríssim.
Bueno, serà interessant veure què passa el proper dia 10 a la nit, si tornem a fer un viatge en el temps i marxem a, no, només uns mesos enrere, a l'abril, i tornem a veure això, tornem a veure que és impossible formar govern o escolta, hi ha la possibilitat de que hi hagi alguna mena de coalició o coalicions, cosa que m'agradaria que també comentéssiu com veieu aquesta possibilitat. Pot ser, i si agafo el fil del que deia la Cèlia, que el que passi és que en aquest país no se sap crear coalicions, no se sap arribar a acords, perquè, clar, veus Alemanya, que l'SPD i el CDU, quan cal, i ja fa bastant temps, es posen d'acord, i aquí és que no hi ha manera.
Aquí, com que els partits són jeràrquics, mai han hagut de fer aquesta feina de pactar i de fer esforços i tot, sinó que al final hi ha algú que decideix qui ha d'anar al capdavant d'aquest partit i no li ha costat cap esforç demostrar que és la persona vàlida. Vale? Perquè si tu haguessis d'exposar davant dels teus amics, família, el que sigui, que tu ets la persona vàlida per tirar endavant un projecte, quan tu això ho has de debatre amb altres partits que van en contra, seria molt més senzill. Però clar, aquesta feina de base ja no l'han feta mai. Ja són tocats per un dit diví que els es posa al capdavant de tota una maquinària que tots els creuran a ulls clucs. Mm. Això fa que siguin gent amb molt poca... no només amb molt poca empatia, sinó amb molt poca capacitat de contrastar o de dialogar o de posar en dubte si el camí és el correcte. És a dir, ja no han fet mai aquest esforç. No han hagut de lluitar per dir jo sóc el millor, ho puc demostrar, tinc la capacitat, les eines, el lideratge. El lideratge no és banal. Hi ha gent que és capaç i hi ha gent que no ho és, per molt que ho vulgui. I això condueix al fracàs sempre.
Estarem pendents, com també estarem pendents d'una qüestió, abans n'hem passat molt per damunt, però creieu que Catalunya tornarà a ser gairebé el monotema d'aquestes eleccions? Gerard, l'estona que vas veure el debat...
Ho està sent.
Vas sentir alguna cosa semblant a pensions, educació...
Mira, m'atreveixo a dir que vaig veure sobre una hora, més o menys, tres quarts d'hora... La paraula Catalunya era monotema. De fet, vaig fer un tuit ahir, ho vaig publicar, i la gent li va donar bastant retuit, que era com que cada cop que dic Catalunya faig un xupito i al final del tuit ja no sabia escriure. És que era així. En un minut t'ho deien 40 cops i va haver un moment que vam fer una pinzellada del tema de... Bueno, vam parlar una mica dels autònoms i de possibles millores, sobretot, de fet ho va treure, si no m'equivoco, el Gabriel Rufián, del tema de mirar pues, com cobraven els terminis aquests autònoms, perquè era un dels problemes, tal, i sembla que se van engrescar una mica entre ells, però ja et dic, en percentatge de temps del que vaig veure jo total d'aquest debat, poc. Sí, sí, és bastant monotema.
Però és que això, ja tornem, això ja ho vam viure. A l'abril ja va ser bastant així.
Bueno, i prèviament, vull dir, això no... no a veure, jo que mai he divertit i que he rebut la propaganda electoral i
Has rebut propaganda?
Ja vaig dir l'últim cop que la volia en paper, que me la volia llegir. Per exemple, la primera quieta. Ciutadans, el primer punt de Ciutadans, diu, vamos a poner fin a los insultos de Torra. A parar los pies a los comandos violentos y acabar con la propaganda separatista en TV3. Això és el primer punt del seu programa polític.
Són eleccions generals.
Sí, sí.
Socialistes, els reptes actuals al nostre país demanen un govern fort i estable, amb un projecte ambiciós que pugui refer els grans consensos sobre els quals construir el nostre futur i avançar en el seu assoliment. Això és el primer punt. Per tant, dius, i fins ara què has fet? No has fet res per fer un govern fort. Aquest altre, que també és molt bonic, aquest és molt bonic.
És maco visualment.
Aquest hi posa, querido compatriota, això va cap a mi, eh? Querido compatriota, 6 meses després de les eleccions del 28 de abril, somos llamados de nuevo a ejercer nuestro derecho al voto. No son unas elecciones más, y esta breve legislatura es una prueba de ello. Han sido 5 meses en los que muchos partidos políticos han jugado con los españoles. Això...
No, i és que el més fort és que llavors els debats tota l'estona es queixen de que no s'està governant per tots. Tu estàs enviant aquestes propagandes per tots? Aquesta és la pregunta.
Mm-hmm.
Unes propostes per tots?
Clar, que la proposta de Ciutadans per tots sigui treure el Torra, home... Jo diria que el territori espanyol és una miqueta més gran i m'agradaria pensar que
almenys el primer punt jo crec que no toca.
Home, en altres comunitats suposo que el canvien i deu haver alguna cosa d'economia.
Però el Torra... Però escolta una cosa, el Torra jo diria que és un president. Vull dir que no és el Torra, que és un senyor que trobes pel carrer...
Bueno.
Entenc que quan se refereixen a això se refereixen a alguna cosa molt més... Sí que és una manera de ningunejar.
Però s'estila. Jo ho he vist
ningunejar
en nivells,
tampoc no cal.
Jo ho he vist a nivells més baixos de la política, a nivell més local també he vist tractaments similars, amb l'objectiu que dius tu, eh?
Clar, és un tema de ningunejar, o sigui, a veure... si ningunegen al president, es ningunegen a tots, això està claríssim. Per tant, el primer punt i et diuen això, doncs mira, a la trituradora, directe.
Mm-hmm. Home, lo de compatriotes...
El compatriotes m'ha tocat a l'ànima. A mi això
m'ha agradat molt. A mi m'ha recordat el nodo, perdoneu, però... I no l'he de veure mai per una qüestió d'edat, però és que aquesta paraula, aquesta salutació... Hosti, un nere de nodo, justament quan fa menys d'una setmana, bueno, una setmana ja, que s'ha tret el cos del dictador del Valle de los Caídos, dius, estem igual.
El que passa que, el seu lema, ara que mirar, diu, hi ha una alternativa, el sentit comú.
Mm.
Això és el que posa aquí, eh? Hi ha una alternativa al sentit comú. Ja és el colmo, això.
Ara que ho dius, quan ahir el debat va sortir el tema, un pelet, pinzellada. Van dir,
no els hi va agradar.
Una mica medalleta pel PSOE, un somriure bonic a càmera del candidat de Vox i poca cosa més, eh? Vull dir, va sortir. Mm-hmm. Sí, sí. I també et dic que jo crec que els partits estan bastant, sobretot els de la dreta, bastant convençuts i a repetir tot allò que ja van dir a les primeres, perquè ara hi podem ficar paraules molt més cools i que criden més l'atenció, com violència, com foc, com CDR, totes aquestes coses... els hi han donat per repetir-ho d'una manera més contundent, com per no fer-ho. I sí que és veritat, la propaganda a Catalunya comença així, probablement a la resta d'Espanya, pues potser no sigui el primer punt i serà el cinquè, però el debat de la tele d'ahir era igual per a tothom, eh?
Mm-hmm. Per a tot el territori.
I el tema més parlat, sens dubte, va ser aquest. Sí o sí. O sigui, el punt 1 va ser aquest.
Quanta gent no va escoltar el debat d'ahir? Que ho sabem?
Bona pregunta.
Perquè, clar, si no va escoltar ningú, tampoc és més important.
Home, se suposa que serà a primera cadena el primer debat electoral...
Però ahir també feien Crepúsculo o alguna cosa d'aquestes.
En prime time, on dona...
Jo crec que hi ha nivell.
Home, jo suposo que estic intentant buscar les dades, però m'agradaria pensar que la cosa va triomfar, no?
Segurament, però també estaria bé veure-ho quanta gent... el temps mitjà de visita de la gent.
Ja, perquè, a més, aquests debats acostumen a ser bastant forçats.
Sí, crec que era de 2 hores, si no m'equivoco.
Ah, així ho van apamar.
Sí, sí.
Bueno, doncs no ho tinc a mà, ni apareixen... ni apareixen facilitat la informació.
Bueno, no, més que res per pensar una mica en quina influència pot tindre un debat d'aquestes característiques en el canvi de postura del vot. Clar, si tu parles amb gent, diguéssim, mm-hmm. parles amb els que tens més a prop, amb persones que tens confiança o així, el vot d'aquí no és tan clar, no és tan evident, no és tan nítid. Mm. No tothom té tan clar qui votarà. Jo crec que, passant de les nostres fronteres, la gent té més clar que votarà perquè sempre vota uns colors bastant semblants.
Estic d'acord.
I això sí que pot ser que faci pujar o baixar... la balança, no?, de qui encapçalarà o no.
Sí, de fet, on tinc una mica més de ganes de veure resultats és a dir, a veure com han votat els catalans, perquè al final el que sortirà a nivell general més o menys te'n fas una idea. Sí que tots els sondejos que surten, pues, últimament t'ho has d'agafar molt amb pinces i perquè fallen moltíssim i tot això, però sí que està més clar tota la divisió i com estarà repartit, però tinc certa curiositat de com sortirà aquí, eh?
De moment, a la pàgina de Ràdio Televisió Espanyola no surt cap dada, surt les informacions i, com no, els respectius talls dels diferents partits, però res més enllà de que el PNV diu que no dona la mà als franquistes després de negar a la salutació.
Home, va ser una imatge...
Al final, és una d'aquelles imatges que ens esperem tots per veure què passa al final.
Sí, sí. Al final al Twitter, quan ho obres, surt repetidament aquesta imatge. Mm. Poca conversa i un gest que al final és un gest d'un segon.
Sí, però un gest que mostra
Però és la imatge. Les imatges tenen molta potència.
Molta.
Estic mirant la mateixa, la pròpia notícia de Ràdio Televisió Espanyola del debat i estic arribant al final de l'escroll i no apareix cap mena... No. L'últim paràgraf diu que després d'aquest debat tots els grups amb grup parlamentari el dilluns arriba el torn dels 5 principals candidats a les eleccions, també a Ràdio Televisió Espanyola, Pedro Sánchez, mm-hmm. Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias i Santiago Abascal. També serà interessant veure què passa el dilluns. Repeteixo, Ràdio Televisió Espanyola en prime time, home, jo suposo que el xer ha de ser va tindre bastant arribada i potser no tan arribada primera sinó al... la viralització de determinats posterior, moments sí. I declaracions, perquè crec que també hi va algun moment que es va parlar dels morts de la República i el senyor de Vox es veu que va fer una mitja rialla que també ha fet bastant furor a les xarxes.
Sí, sí.
Doncs veurem què passa, s'atreviu a avançar algun resultat de cara al que pot passar, més o menys ja ho heu dit, eh? Si no m'equivoco i si no corregiu-me, crec que tots tres estem d'acord que hi haurà una repetició de resultats, escó amunt, escó avall, tot i que aquest escó amunt i escó avall pot ser bastant important a l'hora de sumar, però que no serà gens fàcil aquesta conformació de govern, i això d'un govern en solitari penso que ja pertany al passat.
Pot ser. Sí que on hi haurà més canvi, però que al final a l'hora de pactar serà totalment insignificatiu, serà amb el repartiment de la dreta, segurament. Pinta que Ciutadans tindrà la bona castanyada, i no per les dates que estem, i el PP serà probablement el partit, bueno, com això pinta, ja ho veurem, que més hi surt guanyant amb aquestes segones eleccions. Que recordem que les anteriors...
És normal, també, eh?
Sí,
és,
sí, sí.
És normal perquè van canviar de líder. Llavors, amb les primeres eleccions no va tindre gaire rodatge, no tenia gaire rodatge, venies de tot el tema del Rajoy, la Soraya, i les sí. baralles internes amb la Cospedal, totes aquestes gent que eren gent superpotent... De les seves línies ideològiques, cadascú dintre dels partits hi havia uns contrapesos importants. Llavors, aquestes eleccions afavoreixen bàsicament el Casado, per mi, eh?
Jo també ho crec.
Per mi l'afavoreixen bàsicament perquè és el primer cop que es pot presentar amb un rodatge fet. A les altres li venia massa nou i massa de cop i no havia tingut temps ni al seu propi partit de consolidar postures. Ara, dintre del seu propi partit, ja ha organitzat, ja ha posat a la gent, que ja s'ha vist aquí a Catalunya, que ens va posar el fenomen aquell.
Que ahir estava al debat, ella, per cert.
Representa que...
Ahir moltes dones al debat. Quan no hi van els líders, casualment, sí que reparteix més. És bastant trist.
Alguna cosa està canviant.
Sí.
Mirem-ho de la banda positiva, alguna cosa està canviant.
Quan mires les de la que hi haurà a 5, no en veuràs cap. Per tant, està canviant, però no està canviant.
No està canviant. Jo estic
una de canviar, no està canviant.
Però vull dir que jo crec que aquestes poden afavorir molt el Casado per això, perquè hem pogut fer rodatge a casa, també. Llavors, ara ja està al capdavant, però no com un secundón, sinó com una persona que vol liderar un partit i vol fer una història diferent. Per tant, jo crec que té més les de guanyar.
Veurem què passa. Agrair-vos molt, tant al Gerard com a la Celia, el fet de compartir aquesta estona parlant... Hem començat parlant de residus, hem acabat parlant de...
Residus.
Política. No fem la broma fàcil, que ho he intentat evitar a tota costa. Gràcies per estar aquí, espero que ens puguem tornar a retrobar una vegada haguem passat les eleccions, perquè ja hi som, ja, la setmana que ve ja hi som, i puguem també comentar l'actualitat de la nostra comarca amb bones dades com les que hem tingut, no tant les de l'anuari comarcal, però sí la de la recollida de residus. Nosaltres hi tornarem la setmana vinent, jornada de reflexió, a veure de què parlem o de què podem parlar, si no parlarem del temps. Moltes gràcies a tots dos i també a l'audiència que ens ha acompanyat. La setmana que ve repetim jornada de reflexió, però com no, hi haurà tertúlia. Que passeu un bon cap de setmana.
Adeu.
Adeu, gràcies.